Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com totes les setmanes del Converses. Com tots els dissabtes, estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia de la Iva Anguera, de l'Independiente. Bona tarda, Iva, benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
El Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos, benvingut també.
Què tal, bona tarda.
Juan Carlos Valero, de BC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el Manel Manchón, de Crònica Global. Molt bona tarda, Manel, benvingut també.
Bona tarda.
Per ser, Manel, ja ha superat l'incident que vau tenir fa 15 dies amb alguns radicals. Que
ja està superat,
no es volen deixar viure, no?
Encara estan les pintades per
encara
allà,
són, no?
Però està en fase de recuperació.
Bueno, sí. Més que pintades, cops de martell,
no,
i tot,
eh? Cops de martell, exacte, i forats importants, forats, no? A la façana. Sí, sí.
Bueno, doncs molts ànims i endavant, perquè segur que els esteu fent mal, tots aquests radicals. El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Josep López de Lerma. Senyor López de Lerma, bona tarda.
Molt bona tarda i molt agraït.
Gràcies per estar amb nosaltres i per compartir aquesta conversa amb una persona que té una trajectòria política doncs, molt llarga. Intentaré resumir-la ràpidament. Va ser diputat de Convergència i Unió ni més ni menys que 24 anys, dels del 80 fins al 2004, correcte?
Sí.
Va viure l'etapa més pactista de la coalició nacionalista amb el Partit Popular i amb el PSOE. Correcte, també.
Correctíssim.
L'any 2011 es va donar de baixa de Convergència.
Preveient el que passaria.
Partit en el que ha militat durant 30 anys.
Sí.
Déu-n'hi-do, vull dir, ha vist tota la història.
Fundador del Baix Empordà i membre del Comitè Executiu Nacional durant algun decenis.
Vostè deia ara mateix, preveient el que passaria, la deriva independentista
sí.
Va portar al punt i final de la seva relació amb Convergència Democràtica i a la mort de Convergència Democràtica.
Sí, però jo no l'he enterrada ni he fet el, ni he
no, celebrat
els
no.
Seus funerals. Ells es varen suïcidar. Això ja està avançat en el llibre que vaig publicar
Economia
ara,
no?
Digital de Libros, no? Sobre el, quan érem algú a Madrid, no me recordo exactament el títol.
Cuando
pintábamos algo en Madrid, en el que ja es veia doncs, un Artur Mas favorable a pactar amb Esquerra Republicana, que va ser el discurs que va fer en Josep Rull l'any 2002 en un comitè executiu nacional que jo vaig replicar de dalt a baix, i, bueno, i veient aquesta deriva cap a no sé on, perquè a partir d'aquells moments i els números estan publicats, es troba les webs, diguem-ne, internet. L'antiga Convergència ha fet altra cosa que anar perdent suport electoral i diputats, sigui en el Parlament de Catalunya, sigui a Madrid. A Madrid estan en el grup mixt, és a dir, sota, bajo columnes, que deien, és a dir, diguem-ne, en la insignificància parlamentària.
I la situació actual de Catalunya, de la política catalana, amb tot aquest impàs que portem de jo no sé si de desgovern o de govern amb el 155, com preveu vostè que pot acabar això? Acabarà aquest 155, tindrem president de la Generalitat ben aviat, hem d'esperar que Puigdemont doncs s'aparti?
Home, jo desitjo que el 155 sigui aixecat, i ho desitjo des d'una vessant catalana, és a dir, jo he treballat molts anys a favor de l'autogovern de Catalunya i d'omplir de contingut aquest autogovern, i per tant no puc renunciar al que he fet i no puc desdir-me del que he fet, o el que he fet i he cooperat en fer, no? I per altre costat seria un signe de que Catalunya finalment doncs, té ja avui un president del Parlament i tindria aleshores el president de la Generalitat, lògicament en un estat, diguem-ne, autonòmic, un estat autonòmic, quasi federal, i això sol, més enllà de les tires i arronses que es puguin donar, que es donaran al llarg de la legislatura, això sol representaria que, bueno, que ja hem recuperat totalment les institucions, els continguts de la institució parlamentària i de la institució de govern, i per tant res no ens satisfaria més que això, no?
Això que li deia, en Puigdemont com a president o...
No l'he vist mai.
Ni quan ho era ni ara.
Ni com?
Ni quan ho era, ni quan ho va ser, ni ara.
Bueno, jo vaig assabentar-me per la televisió i el vaig quan Mas el va designar, perquè aquí tot es designa, no?
El dedo.
Més que encara estem amb aquesta cultura de designar en comptes de ser elegit, no? I vaig felicitar-lo i després em va trucar, perquè lògicament estava en roda de premsa i em va trucar, vam estar parlant una estona, perquè jo el conec molt i ell me va ajudar també en campanyes electorals, però com jo sempre he dit, és una persona que va néixer amb els gens independentistes, va ser educat en l'independentisme i sobretot és una persona altament tossuda. O sigui, no es pot entendre tot el que ha fet sense acceptar, diguem-ne, com a premissa inicial, que és l'home més tossut que jo m'he trobat en la meva vida. I per tant, una tossuderia que de vegades és important, és important i és manifestació de la capacitat de lideratge d'algunes persones, però que en altres vegades, com en aquest cas del Puigdemont, és simplement tossut per tossut. És a dir, és tossut en l'error. És a dir, estic en un error, aquest error per mi és un encert, tothom veu que és un error, és allò del rei nu, i per tant insisteixo en l'error, soc tossut en l'error. Per tant, jo no veig Puigdemont de president de la Generalitat. És més, crec que no seria convenient pels interessos de Catalunya que en Puigdemont fos president de la Generalitat. No pot ser-ho en virtut de que és un fugit de la justícia, que viu còmodament a Brussel·les, mentre el seu vicepresident està a la presó. I esclar, això Esquerra Republicana ho té molt present.
Diu que és una persona molt tossuda.
Molt.
Això vol dir que no es farà al costat, insisteixo. Perdona, vull dir, que no es farà al costat, no farà un pas al costat, o que no el podran fer fora.
L'haurà de fer fora una combinació gairebé d'aquelles estel·lars, diguem-ne, de constel·lació d'estrelles, no? Sense que això vulgui dir que hi hagi acords o converses o pactes, una conjuminació de la força de l'Estat, i quan parlo de l'Estat, no parlo del govern, sinó dels poders de l'Estat, legislatiu, executiu i judicial, més el Tribunal Constitucional, amb Esquerra Republicana de Catalunya, que hi ha dos membres seus destacats o algú més, han dit que ja n'hi havia prou respecte d'en Puigdemont, ho han dit d'una altra manera, com vostè sap, i queda per veure quin serà el comportament de Junts per Catalunya en què en el grup parlamentari, en el seu grup parlamentari, després de pactar una cosa molt catalana, que és de que els diners els administra el PDeCAT i tu fas de diputat, és una cosa bastant catalana, a veure què passa en aquest grup, perquè la majoria dels diputats, i no és la majoria més un, sinó la majoria més tres o quatre, que jo recordo en aquests moments, són de la llista del que es deia abans de llista del president, perquè aquest és un país d'eufemismes, o sigui, ens hem d'entendre d'una manera bastant filosòfica, no? Nietzsche quedaria molt, molt astorat davant de tot el que passa aquí a Catalunya, no? I a veure què passa, és a dir, si aquest grup parlamentari es manté unit i sòlid o es trenca en dos. O es trenca en dos. I aquesta trencadissa podria donar-se pels més lleials i fidels a Puigdemont, que són aquells que els va trucar personalment per demanar que s'integressin a la seva llista, passant per damunt de totes les estructures del seu propi partit, que és el PDeCAT. Puigdemont, i ho sé molt bé, mai ha sigut home de partit, ni quan militava Convergència.
És ell.
És ell. És ell. Amb una lectura gairebé bíblica, ell és la veritat i la vida.
És un Messies.
Sí, quasi. Amb això superen en mà, sí.
Aviam, obrim micròfons, va, que hi ha ganes de preguntar a Iva i Manel, vinga.
Moltes ganes. Vostè deia que Puigdemont no farà un pas al costat, que li hauran de fer una conjunció d'Esquerra i la força de l'Estat. Vostè creu
i el
que
TC.
I el Constitucional. Vostè creu que el recurs del govern al Constitucional, que tothom ha dit que d'alguna manera forçava les costures del Constitucional i aquestes mesures cautelars que ha dictat el Constitucional, que tot i que puguin semblar molt assenyades o molt de sentit comú, són qüestionables des del punt de vista jurídic. Crec que això és un encert, que això ha donat eines a Esquerra per fer fora d'alguna manera de Puigdemont, o ha sigut una errada?
A veure, jo sóc advocat. I a més, diguem-ne, la meva àrea és el dret administratiu, el dret constitucional i estatutari. I observo amb molta preocupació que hi ha molts col·legues meus, que ho entenc, que fan una situen el Tribunal Constitucional en l'espai, diguem-ne, de l'àmbit judicial ordinari. I el Tribunal Constitucional no està en l'espai judicial ordinari. En l'espai judicial ordinari, i d'aquí ve la pregunta, bé, porta causa, diguem-ne, de la pregunta que me fa, és ben cert que cap tribunal, ni cap jutge de primera instància, o jutge de contenciós administratiu, o jutge, sí, de primera instància, pot dictar unes mesures cautelars sense abans haver admès a tràmit la demanda, que es diu. Però esclar, el Tribunal Constitucional té una llei pròpia i es regeix per la Constitució i per la seva pròpia llei. I en cap lloc de la Constitució, ni menys de la seva pròpia llei, està que ha de seguir el mateix procediment que els tribunals penals, els tribunals civils i els tribunals contenciosos administratius. I d'aquí ve l'error. Que això sobta, que s'hagi dictat unes mesures cautelars sense entrar, no ja en el fons, que no es pot entrar. Les mesures cautelars el que fan és vostè no entri en el fons de la qüestió, perquè seria prejutjar abans de tota la formalització del judici, diguem-ne, de la demanda, el que sigui, ha dictat unes mesures cautelars. Però és que aquestes mesures cautelars tenen una lògica, perquè al final el Tribunal Constitucional el que té per objecte és vetllar per la Constitució, vetllar-la enfront del govern central, enfront de les comunitats autònomes, enfront de les institucions legislatives, és el que té l'última paraula aquí a Espanya respecte de drets fonamentals, etc. I per tant, diguem-ne, el seu modus operandi no és el mateix dels tribunals ordinaris o que són la justícia. Per tant, el Tribunal Constitucional ho ha fet bé, jo crec que ho ha fet bé, perquè tenia una papereta en el que pel que hem sabut i pel que s'ha filtrat, no hi havia unanimitat en el Tribunal Constitucional respecte d'admetre el recurs del govern. No n'hi havia, no? I aquest Tribunal Constitucional, si per alguna cosa s'està significant, i em sembla que és positiu, i es desmarca de l'anterior, és perquè en aquelles coses gruixudes, política, jurídica, constitucionalment gruixudes, cerca la unanimitat dels seus membres. I em sembla que en aquesta línia la línia aquesta és correcta. Si no haguessin presentat les al·legacions que varen presentar el grup de Junts per Catalunya, que estan pèssimament assessorats des del punt de vista jurídic, com s'ha vist aquests dos anys, segurament el Tribunal Constitucional no hagués fet aparquem l'entrada, diguem-ne, l'acceptació tràmite del recurs del govern en espera de veure també aquestes al·legacions que s'han presentat i donar termini, a més, perquè totes les parts que vulguin ser interessades es presentin, el Tribunal Constitucional hagués pogut trencar en dos, majoria, diguem-ne, a favor en l'admissió o inadmissió del d'allò. Però, esclar, és que ho foten molt malament aquests aquí.
El govern, per això, es va precipitar a l'hora de recórrer ja al Tribunal Constitucional. Hauria d'haver esperat a anul·lar la investidura després?
Jo, si hagués sigut un membre del govern, hagués fet el mateix. Perquè si mirem una mica el retrovisor sense anar massa lluny, tots els fets que es varen produir l'1 d'octubre, sí, dic bé, l'1 d'octubre, el dia de la Policia Nacional, etc, que ben segur varen ser varen ser desproporcionats. Doncs amb una inambició a tràmit d'això es hagués pogut fer el que el president del Parlament de Catalunya, amb molt de seny i amb molta cura, ha evitat, que és investir a un candidat que no estava ni present, ni present, i a més perseguit per la justícia, no? Per tant, el govern es va anticipar, sí. Des d'una visió d'estat, el govern va fer-ho bé, sí. I des d'una visió que, de la qual no se'n parla, que és la raó d'estat, no se'n parla, sí, ho va fer-ho molt bé.
Total, com deia aquells famosos whatsapps del expresident Puigdemont al exconseller Comín, la Moncloa agrada la partida, sí o no, senyor de López Lerma? Encara hi ha partida?
Jo crec que encara hi ha partida. Jo crec que encara hi ha partida. Tenim sobre la taula, i algun dia d'aquests, diguem-ne, es veurà, potser aquesta nit doncs, se sabrà, o demà, tenim un tema molt, molt, molt interessant des del punt de vista jurídic, llei electoral, que és el de dir quan comença la partida. Perquè la partida s'ha obert... Diguem-ne, sí, el rellotge. Perquè la partida sí que s'ha obert amb l'elecció d'un president del Parlament que ha demostrat que és un home cabal. Un home que diu, escolti, mira, jo no me la jugo per aquest costat, no? I bueno, va aturar el ple. Però la partida real és la del president de la Generalitat, que té aquesta doble, triple funció, que és la de representar l'Estat aquí, cosa que se n'oblida, i evidentment l'Estat està molt mal representat, el representant ordinari de l'Estat. Segona, president de la institució, i tercer, president del govern. Té tres potes el president de la Generalitat. Aleshores, clar, quan comença el rellotge a córrer, perquè si en un temps, en el temps que està fixat per
dos
la llei,
dos mesos,
no és elegit el president, se tinguin de convocar automàticament eleccions que, recordo, haurien de ser convocades novament pel president Rajoy, doncs, esclar, aquest és el primer tema que tindrem, que tenim ja sobre la taula. No?
Dimarts els lletrats del Parlament han de dir la seva sobre aquesta qüestió. Hi ha un informe demanat, veurem què diu aquest informe, Manel.
Sí, però al marge de l'informe i de la qüestió a curt termini, jo li volia preguntar, perquè clar, vostè ha estat representant del que havíem dit sempre el catalanisme polític. Mm. Catalanisme polític que també per altres era el nacionalisme català, no? Però que a Madrid i al Congrés es coneixia com minoria catalana,
sí,
que vostè formava part. És possible recuperar aquest espai a curt i a mig termini, o això ens hem d'oblidar i hem de passar una pàgina i només establir una mena de diferència entre l'independentisme per un costat i una cosa nova que sembla que ha començat amb Ciudadanos?
Una cosa nova.
Una cosa nova, un projecte que vol superar, perquè Ciudadanos diu que vol superar i ha guanyat les eleccions.
Aquesta és una pregunta molt, que em té molt intrigat a mi mateix, no? Molt qüestionat. Fins al punt que vaig publicar no fa pas gaire un article, una pàgina, en El Mundo, petició del seu director, que som amics, en el que jo mateix em qüestionava això que diu vostè, no? Qüestionava. Per què? Em qüestionava, perquè aquestes eleccions, es vulgui o no es vulgui acceptar, han portat una polarització tal, en el que els partits que juguen la doble carta, per dir una manera, que és molt legítim, d'un catalanisme moderat i també la intervenció en l'àmbit estatal, com pot ser En Comú Podem, abans Iniciativa, abans PSUC, o el PSC o el PSD, doncs han sortit, diguem-ne, tocats, diguem-ne així, entre cometes, el PSC molt menys, ha guanyat un diputat, etc, per aquesta bipolarització, que és una bipolarització identitària. Hi ha hagut una confrontació d'identitats. Uns volen ser catalans al mil per mil i els altres volen ser catalans i espanyols alhora també al mil per mil. I per tant, allò que vostè deia que havíem practicat nosaltres i també el PSC, fonamentalment, que són els partits que havien vertebrat o vertebrat la política, la Catalunya política que s'ha heredat per aquests dels independentistes que ho han destrossat tot, avui està qüestionat. És a dir, es pot tornar a un catalanisme que sigui, diguem-ne, en les seves modulacions, tot i les seves modulacions, sigui, diguem-ne, el que en la meva infància dèiem el pegamento in medio, és a dir, de totes les formacions polítiques establertes a Catalunya hagin nascut aquí o no hagin nascut aquí, tal i fan, però que juguen, diguem-ne, tenen un rol en la política catalana, jo tinc molt seriosos interrogants. L'interrogant més gran és de que si això fos sí, la resposta fos sí, és sí, que no la tinc, no la tinc clara. Sí que tinc clar és de que el catalanisme tradicional, el que hem conegut, s'ha de modernitzar. Ha de prendre uns altres horitzons. És una qüestió aquesta, si em permeten, que em vagi una mica més enllà, que sempre m'ha preocupat, vull dir, que m'havia preocupat ja en la meva vida política. Jo que observava és de que les forces polítiques d'aleshores i els sindicats, fonamentalment, tots havíem col·laborat amb allò que en Benet deia un sol poble, no? Vinguin d'allà on vinguin i mentre estiguin allà, on Pujol que deia és català tot aquell que viu i treballa i a més estima Catalunya, i creia que això doncs ho havíem aconseguit déu-n'hi-do perquè la cohesió social existia. I en canvi en aquestes eleccions això s'ha trencat. Això és culpa de l'independentisme. L'independentisme s'ha carregat el país i l'ha destrossat en dos meitats, més o menys. Llavors, si hem de refer-ho des d'una vessant possibilista i pragmàtica, que és allà on es fa política de veritat i es governa de veritat, no de boquilla, que és el que han fet aquests independentistes, això s'haurà de canviar, perquè el que vàrem heredar a nosaltres no era res més, tots els de la nostra generació, la generació que des de la Constituent, a la que hem fet créixer aquest país en llibertats, en democràcia, en un estat de dret, etc. Hem donat contingut a l'Estatut d'Autonomia, hem reforçat les institucions catalanes, etc. El que ens hem de preguntar, el que vàrem rebre era, diguem-ne, un catalanisme que va ser trencat per la guerra civil, la doble guerra civil que vas donar-se, la guerra civil espanyola que diem i la guerra civil dins de Catalunya abans que l'espanyola o conjuntament amb l'espanyola, perquè aquí es parla dels màrtirs de l'esquerra, però no es parlen dels assassinats que va fer l'esquerra respecte d'algunes persones. L'esquerra, diguem-ne, en el seu format anarquista, revolucionària, amb aquiescència o mirant cap a l'altre costat d'en Companys i companyia, no? O sigui, les coses s'han de dir pel seu nom. Llavors, aquest catalanisme, diguem-ne, el vàrem heredar, però és que havien passat 40 anys. I el vàrem poder portar a la pràctica, i es va poder portar a la pràctica d'una forma moderada, possibilista, pragmàtica, de vegades ens enfadaven, perquè no, en política doncs això forma part, no? Hi ha els seus espais també pel teatre, parlant clar. En resum, a la seva pregunta, és: veig moltes dificultats per trobar un punt d'entesa, per no repetir la paraula convergència, un punt d'entesa, que sigui una zona, diguem-ne, en què tothom se senti còmode i cadascú doncs pensi el que pensi i faci el que cregui pertinent dins la legalitat, que per això estem en un estat de dret, però alhora serà això molt costós. Avui serà molt costós. Ciutadans, i acabo. Ciutadans, el que vostè planteja és possible, que els ciutadans vinguin a ocupar aquell espai que més o menys ocupaven de manera discrepant però amistosa el PSC i l'antiga Convergència i Unió. Però jo demanaria als ciutadans que també fes una reflexió en el sentit de dir: si jo vull operar a Catalunya, políticament s'entén, jo no puc deixar de banda el que és Catalunya, o una part de Catalunya, o una part de Catalunya. Jo no puc agafar com a única identitat l'espanyola, o gairebé única identitat l'espanyola, o catalano-espanyola dominant l'espanyola. Jo he d'inserir-me en aquest país. Ho ha intentat el PP. Ho ha intentat el PP, jo ho tinc que reconèixer, perquè aquesta és la veritat. Les coses no li han sortit bé ara aquí, perquè bueno, algú ha de pagar aquestes factures, i les factures els apaga l'equip de govern. No? Però Ciutadans, que és una força emergent i que pot tenir un paper important en el conjunt d'Espanya més aviat que tard, pel que sembla, hauria de fer aquesta, no els agradarà la paraula, immersió en el que en dia, veníem a dir la catalanitat.
Molt bé, esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb la Iva Anguera, Marcos Pardero, Manel Manchón, Juan Carlos Valero, el convidat d'avui, el senyor Josep López de Lerma, expolític, com el que el presenti? Perquè, clar, he fet una...
A veure, breument. Això, jo he estat una persona que sempre quan he tancat una porta m'he abandonat de l'estància, ja, diguem-ne, del lloc d'abans, no? M'he abandonat. Però un em va dir-me una vegada, recent deixar la política, diu, això de ser polític, no, és tota la vida. Jo vaig negar-ho, però efectivament sóc polític, però sóc advocat.
Polític, advocat, analista també.
Analista, ara em dedico a analitzar.
Molt interessant del món de Ciutadans.
Ara faig una mica de Delfos,
De l'exminoria catalana. Va, vinga, que s'estira el temps a sobre i queda moltes coses per preguntar. Valero i Marcos, vinga.
Sí. Vostè ha definit a l'expresident Puigdemont com un home molt tossut.
Molt.
I que, bueno, està ell, després ell, i si sobre alguna cosa, ell també, no? Sí, i una mica ho està dibuixant en aquest pols, el caos, no? O la il·legitimitat, etc. Jo li vull preguntar pels seus seguidors, per aquests catalans que l'han votat, no? El 21 de desembre, veu vostè en part de la societat catalana caudillisme, allò sociològic?
Sí, n'hi ha, efectivament n'hi ha. Perquè fixi's, ell se'n va a Brussel·les per evitar la presó, altres es queden aquí i algun conseller el truca i diu, mira noi, fes el que vulguis perquè jo estic a Brussel·les. O sigui, mirin quines condicions se'n va anar. És a dir, en improvisació total i en classes amb el que es deia aquell conseller d'Interior del temps de la República per les cloaques sortint del Palau de la Generalitat. O sigui, és que fiar. D'encàs, perdó, d'encàs. Llavors, el Puigdemont té la seva gent, indubitablement. En té molta. Menys, segurament, de la que ell es pensa. Perquè, clar, l'altre dia es va encerclar el Parlament de Catalunya. Mal fet. Perquè això pot tenir lectures, diguem-ne, de forçar la voluntat dels diputats. I això està castigat penalment. Però va acabar com el rosari de l'Aurora. L'ANC i Òmnium varen desconvocar-ho, es varen quedar aquests comitès, que són perillosos, i al final es va convocar una acampada nocturna que, arribada a les 12 de la nit, la gent tenia sort i se'n va anar cap a casa.
I feia fred, eh?
I a més a més feia fred.
Amb la de ploure i tot.
Per tant, diguem, aquestes menes de milícies independentistes sembla que la gent s'està desapuntant de les mateixes, no? S'està desapuntant de les mateixes, no? Llavors, el Puigdemont, Capdil, sí, accepto el qualificatiu i la comparació. Però, esclar, tot Capdil necessita un bon exèrcit, un exèrcit regular. I jo veig que l'exèrcit se'ls està desboronant i hi ha franctiradors pacífics, però franctiradors. Per tant, entre els molts somnis que ha tingut el Puigdemont al llarg de la seva vida, és la vida de somnis, és a dir, de situar-se en el núvol i pensar que ell té la veritat i no la té, la seva trajectòria professional i empresarial és igual a zero en concurs de creditors de liquidació, en concurs de creditors de liquidació, i la seva trajectòria política segueix la mateixa línia. Per tant, cap bitllatge aquí? Sí. Sí. Però menys el que es pensa ell. Perquè hi ha una altra cosa que interessa molt i acabo. Esquerra Republicana acceptarà el capbillatge i tot això i anar a eleccions i noves eleccions i noves eleccions o vol tastar poder, parlant clar. I la gent de l'altre grup que es pot trencar, la Junts per Catalunya, PDeCAT i tot això, què necessita? Necessita diners, aquests estan arruïnats, per tant necessita poder.
Sí, però dins de Junts pel Cat hi ha un grup de molt fidels a Carles Puigdemont, sí. López de Lerma, però sí, bueno, sí. En fi. Sí. Marcos, vinga.
Sí, volia reprendre el fil del Manel, perquè quan jo venia cap aquí venia pensant també en el mateix, de l'antic nacionalisme català moderat, si això és un espai extingit o no. I se m'acudien dos preguntes per seguir amb aquest fil. Disculpi'm la curiositat, a qui va votar Josep López Lerma a les darreres eleccions? Tenia en compte totes les seves reflexions. I dos, també molt concreta, quina figura política l'inspira més a vostè a Catalunya? O pensa que pot ser una figura política amb recorregut i interessant per Catalunya, pel conjunt d'Espanya? Per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Quina figura política li agrada a vostè? Que tingui recorregut, que pugui ser un líder català de futur, que li agradi?
Contesto la segona. Contesto la segona. I pes tornaré a la primera, no? No em veig.
No em veu.
No em veig. I possiblement no la vegi o no hi sigui, no hi és. Perquè això de la política s'ha posat molt pelut. I per tant, gent que té la seva... És un professional liberal, que està en el món de l'empresa, el món de les direccions d'empreses, etcètera, etcètera, gent qualificada, que voldria doncs, dedicar i podria, i fins i tot econòmicament, de poder dedicar un temps a la seva vida, a la cosa pública, diuen, escolti, és que això va de destrossa en destrossa, jo no necessito, i disculpin, sortir als mitjans de comunicació, estic molt bé en la meva feina, faig la meva feina, sembla que les coses funcionen bé, i a casa pau i tranquil·litat, i no trucades nocturnes per dir-me, escolti, explica'm alguna coseta, entre tu i jo. Per tant, aquí tenim un dèficit que és un dèficit que no és d'ara, és a dir, hem anat malmenent la política i la consideració de polítics, l'hem anat malmenent. La primera li podria contestar molt ràpidament en el sentit de que, miri, jo no estic obligat, d'acord amb la Constitució,
no.
A explicar-li el meu vot, d'acord amb el meu vot, no? Això li diria Miquel Roca, jo no. Jo vaig votar en el PSC amb Units per Avançar. Per què? Perquè em va semblar que ni tan fos sol, ni que fos tan sols circumstancialment, era la força política més assenyada i la que podria, si els resultats haguessin sigut uns altres, clar, lògicament uns altres, podria cercar uns certs equilibris o obtenir uns certs equilibris o fins i tot, si em permet la paraula, sense cometes, pacificar la política parlamentària. Jo no he votat en el PSC, jo he estat sempre de Convergència, en un dels meus grans adversaris, no? Però jo conec en Miquel Iceta, jo el conec, de Madrid, és un home com cal, entenc com cal, el seu discurs a favor de la reconciliació, que ara alguns també n'han parlat, bueno, aquesta és l'última setmana no, perquè en tot això dels correus electrònics doncs això ho ha tapat, per dir-ho d'alguna manera, doncs a mi em va convèncer perquè necessitàvem aquesta reconciliació. Tant que el resultat electoral és el que he exposat abans, és a dir, aquesta bipolarització en el que tu ets tu i jo sóc jo. I com que som distints i pensem de manera distinta, ni ens saludem pel carrer. Home, doncs no. Això de democràtic no té ni la D en minúscules, que he dit jo. No? Per tant, no vull emparar-me amb la Constitució, ja ho dic, el per què.
No, però fixi's la contradicció, és divertida, eh? És votar a Miquel Iceta, però no veure futur en Miquel Iceta com a líder polític.
M'ha casat. Diguem-ne, inclòs en Miquel, que li tinc molt de pressi personal i ens coneixem, com dir, tenim amistat, tenim els nostres telèfons privats, etc, etc. Jo el veig com una figura de transició. De transició positiva. No sé si la deixaran fer. És la persona a dins del Parlament observada en el que amb un horitzó de probable canvi en la conformació del govern espanyol podia tenir interlocució. L'interlocutor del PP a Catalunya no és el líder que tenen en el cap de llista que tenen en el Parlament de Catalunya, naturalment. O pot ser el meu amic, perquè som de Girona i hem estat a la mateixa coalició, Enric Millo. També tinc el seu telèfon, per cert. Però veig aquest paper, diguem-ne, de transitorietat d'en Miquel Iceta, no? De fet, el propi Miquel, quan es presenta secretari general, jo ja fa temps, o sembla que faci segles d'aquestes coses, però no està lluny, no. Doncs és perquè anys, no? Diu, no hi ha ningú que es vulgui presentar, però doncs ja em presentaré jo. I fa dos anys, això, no?
Fa dos anys.
A mi sembla que això és una eternitat, no? I ha ordenat el partit, en moltes baixes, però un partit amb molts moviments l'ha ordenat. Per tant, però no ho veig. No ho veig. Jo veig algunes alcaldesses per part del PSC, però no diré els noms.
La Núria Marín?
No, perquè els hi faria mal.
La Núria Marín?
La Núria Marín podia ser una. I per què no la Núria Parlon?
Les Núries.
Tornant amb, o seguint amb el dibuix del que ha de ser la política catalana en els propers mesos i anys, l'expresident Mas, quan va donar el segon pas al costat, deixant el PDeCAT...
Sí, per què no el fa al darrere i se posa a l'armari?
Això no li sabria contestar.
No ho entenc, però vaja, és igual, endavant.
Va recomanar als que encara queden al PDeCAT que s'agafin com a mínim a la marca electoral de Junts per Catalunya, perquè és una marca electoral que ha funcionat. Què en pensa d'aquesta recomanació? Sobretot després de tot el que ens ha dit del que pensa de Junts per Catalunya.
Doncs miri, aquest és un tema que hauria de preocupar i jo penso, vaja, avanço que els vull preocupar intencionadament en els alcaldes i els regidors de l'antiga Convergència i Unió, després transformada en el PDeCAT, i ara, pobres, no saben quin barret els hi toca, si el d'un tipus o d'un altre, del nord anglès i l'altre el francès o alemany, o posar-se directament el barret del carnaval. No sé què és que és d'aquí pocs dies. No ho sé. Però clar, és que la marca, la coalició Junts per Catalunya, no oblidem que és una coalició stricto sensu, és a dir, així està en el registre del Ministeri Interior respecte de les eleccions, que és una coalició entre PDeCAT i miracle, l'antiga Convergència en fase de liquidació. Mira per on, sobre aquestes dues grans roques granítiques, però d'aquell granítiques, diguem-ne, rovellades pel pas del temps, és a dir, no tan fortes.
Amb aluminosis.
Té un altre nom en geologia, però bé, és igual, sí, l'aluminosis, és a dir, no tan fortes, sobre allò es va aixecar aquest invent que es diu Junts per Catalunya. Però clar, Junts per Catalunya, per presentar-se a unes eleccions municipals i després a la Diputació, s'hauria de reconvertir en un partit polític, o almenys que féssim, diguem-ne, unes coalicions. No? Veurem també la resposta dels alcaldes de Convergència. Jo auguro fugides de regidors i d'algun alcalde cap a Esquerra Republicana. Jo ho auguro. Les maletes a l'autobús. No a terra, al costat del taxi.
Manel.
És bastant clar, això, sembla.
Ja ho veurem.
Quedarà alguna cosa de Convergència o del PDeCAT o de Junts per Catalunya?
Ja ho veurem. Jo no.
O quedarà el partit Puigdemont, poder.
Home, la força de, com a mínim del grup parlamentari sembla important, no? Però després has de tenir estructura al territori, que això és una altra cosa. I això no es fa en dos dies.
No.
Això no es fa en dos dies.
O ho fan sobre el PDeCAT o no, no es pot fer.
Exacte. Jo li volia preguntar per una cosa que jo sé que a vostè li ha preocupat, quan deia el catalanisme s'ha de modernitzar, de tenir un altre, per intentar mantenir aquest espai, recuperar més que mantenir, ara ja no el té, aquest espai central, una cosa que ja és una ucronia, que ja és una cosa del passat, però que hagués canviat molt i que encara hi ha gent del Partit Popular que com a mínim aquests dies ho tornen a dir, que és la governabilitat d'aquest catalanisme en el conjunt d'Espanya. És a dir, si s'hagués acceptat com a mínim l'última part de, que és coneguda, que és l'etapa del president Aznar, en dues ocasions sense majoria i amb majoria absoluta, si estaríem ara aquí o no?
Jo crec que no. Jo crec que no. Però clar, això és una mica fer volar coloms o dibuixar en l'horitzó.
Ja no? Li diria d'una altra manera.
No es pot assegurar.
Va ser seriosa, no? Aquella oferta com per acceptar-la de veritat?
Li puc assegurar que va ser molt seriosa. I en el llibre veu, que em consta que vostè l'ha llegit, doncs està molt ben explicat i explicitat, no? I era a canvi de res, eh? El que passa que el president Pujol, doncs, no li va agradar gens que l'última conversa privada entre amb l'Aznar precedida d'algun altre més en aquesta línia que vostè apunta sortís a l'avantguàrdia. I per tant això va enfurismar, i el dia de la presentació d'en Mas com a candidat, en Mas, com diuen el llibre, va quedar en el camerí, perquè a l'escenari només va sortir en Pujol, el meu dels tites-tites, no?
Sí, jo hi era, ja puc per tant, corroborar.
Exacte, per tant, esclar, no ho sé, és dir, no sé si allò hagués canviat, perdó, segur que hagués canviat, segur. En quina direcció? Aquesta sí que, en quin sentit, millor dit? És a dir, cap a un costat, cap a l'altre? No ho sé, no ho sé. Hagués pogut ser ocupat l'espai de l'antiga Convergència catalanista, nacionalista, alguns independentistes, també n'hi havia independentistes, hagués pogut ser ocupat aquest espai per Esquerra Republicana de manera molt més ràpida, molt més ràpida que com l'ha vingut ocupant? És probable, no? Però tot això, al final, la política és més simple del que apareix, però té un punt en comú en el comerç. Segons com expliques el producte, i sobretot si tu mateix el tens i estàs convençut que és un bon producte, en funció de com el compren, l'expliques, te'l compren o no te'l compren.
I l'has de posar bé a la parada, no?
L'has de posar.
L'has de defensar, ara sí, que diu això.
Bueno, i posar-ho bonic, i que la gent engresqui.
Quan vostès pacten el finançament autonòmic a l'any 2001, que és l'últim, amb majoria absoluta,
sí,
a part de després amb els governs socialistes, l'endemà ja l'estan criticant. Llavors, si vostè ha pactat un acord,
te l'has de creure, no?
No el critiqui.
Te l'has de creure.
Clar, això era molt típic d'en Pujol. O sigui, no és l'últim. Si vostè comença pel primer, que va ser en època, si no recordo malament, d'en Macià la Vedra o d'en Cullell, Josep Maria Cullell, i continua pels en Francesc Homs i acaba amb aquest, que va ser, diguem-ne, una de les dels pactes del Majestic, passa que no es va poder complir perquè els temps són els temps, però l'Aznar va complir, i l'Aznar va ser el que... les coses... És curiós, eh? És a dir, perdó, anem a la pregunta. Primer, t'explico una cosa. Si vostè ressegueix totes...
Ens queda poc temps, senyor.
Si vostè ressegueix totes les negociacions del finançament autonòmic, veu que el tercer dia o quart dia surt en Pujol i el xafa.
Això és el que no va dir.
Dit això, en l'últim, l'Aznar, en majoria absoluta de l'Aznar, com vostè diu molt bé, Catalunya va tenir, com no havia tingut en la seva història, capacitat impositiva i d'increment dels impostos de l'Estat, en majoria absoluta del PP. i l'Aznar va complir la seva promesa. Dir després que això era, que no era bo, etc, etc, quan tu li havies, diguem-ne, pactat i li havies forçat i ell va complir, home, em sembla que no és noble.
Molt bé, doncs, és que no queda temps per res més. Jo sé que hi ha més preguntes preparades, però, en fi, el senyor Pedalerma ens ha donat una lliçó de,
no,
de nova cap. I vella i l'actual política.
No, lliçó cap, lliçó cap.
Bueno, sí, home, sí, clar. Home, les seves reflexions...
Un està professor, però...
I es nota. El seguirem convidant, senyor Pedalerma. Gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres. Moltíssima sort.
Gràcies.
I que li vagi tot molt bé, eh?
Moltíssimes gràcies, igualment a vostè.
Gràcies també a la Ivanguera, al Marcos Pardeiro, al Manel Manchón i al Juan Carlos Valero. Com sempre, tornarem dissabte que ve a la cadena Copa Catalunya Andorra al Converses des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bon cap de setmana, adeu-siau.